Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Oriol Pujador. L'acord per als pressupostos de la Generalitat queda en mans de Pere Aragonès i Salvador Illa. En la recta final de les negociacions, el president de la Generalitat i el cap de l'oposició han decidit reunir-se el més aviat possible per intentar desbloquejar aquests comptes i tancar l'entesa definitiva. En aquest context, Aragonès ha fet una crida a la responsabilitat, advertint que ja no es pot perdre més temps.
Posarem per davant la responsabilitat envers la ciutadania i, per tant, demano a tothom també que posi la responsabilitat amb la ciutadania davant, doncs, del que són els interessos o projectes que poden ser més de part, perquè no podem perdre el temps.
El president català ha insistit que 3.000 milions més de despesa en polítiques públiques per aquest any no poden esperar. Més notícies en format breu. Presó provisional comunicada i sense fiança per l'home de 22 anys acusat d'agredir sexualment una nena de 12 anys a Bellpuig, a l'Urgell. Unes 150 persones han participat aquest divendres al vespre en una concentració de condemna al municipi. L'alcalde Jordi Estiarte s'ha pronunciat així sobre els fets.
No sé com definir-ho. Estupor, indignació, ràbia... Qualsevol apel·latiu que pugueu posar, doncs, es queda curt. Volem els nostres municipis lliures de qualsevol tipus de violència masclista, però és que una com aquesta és especialment colpidora, perquè si bé totes són execrables i totes s'han d'extingir, doncs una conducta com aquesta, que la víctima és només una nana de 12 anys d'edat, és que no hi ha paraules per descriure com una persona major d'edat pot comportar-se d'aquesta manera, no?
Creixen un 3,5% els casos de depressió a Catalunya. Ja són més de 700.000 les persones amb aquesta malaltia, el 72% de les quals, per cert, són dones. El futur en el tractament passa per un medicament derivat dels bolets al·lucinògens. Els experts denuncien que encara hi ha molts estigmes amb la depressió. La Fiscalia del Brasil ha demanat al Tribunal Suprem que investigui l'expresident Jair Bolsonaro per la seva possible participació com a autor intel·lectual en els assalts de diumenge a la plaça dels Tres Poders. En concret, la Fiscalia demana que s'inclogui Bolsonaro a la llista d'investigats per haver iniciat uns actes que qualifica d'antidemocràtics. I Rússia assegura que controla la ciutat de Soledar, a la regió annexionada de Donetsk, i intenta vendre la seva conquesta com una gran victòria després de mesos de perdre posicions a la guerra. Segons Moscou, la companyia militar privada Wagner, amb soldats mercenaris, ha estat determinant per prendre aquesta població que tenia 10.000 habitants abans de la guerra i que ara està totalment devastada.
L'estat terrorista i els seus propagandistes intenten mostrar que han aconseguit un èxit a la nostra ciutat de Soledar, gairebé destruïda totalment pels ocupants. Ho presentaran, o ja ho estan presentant, a la seva societat per aconseguir suport a la mobilització i donar esperança als que estan a favor de l'agressió. Però la lluita continua i el front de Donetsk es manté.
Aquesta és la valoració que en feia el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. El millor mural del món de l'any passat podria ser català. La plataforma internacional d'art urbà Street Art City s'ha inclòs a la llista dels 100 finalistes dos murals del berguedà Slim Safon. Un d'ells retrata una nena de Navàs en un mur d'Aberdeen, Escòcia, com explicava aquest divendres en declaracions a Catalunya Informació.
És una nena pujada d'una cadira i davant de la pissarra i està complint el càstig. Ha sigut molt comú en el passat, que era el d'haver d'escriure 100 vegades a la pissarra. I és una nena que és de Navàs i, bueno, té gràcia perquè és una nena catalana.
I els esports amb David Ubach.
El Barça ha perdut el Palau Blaugrana contra l'Efes d'Istanbul per 75-80, això en la 19a jornada de l'Eurolliga de bàsquet, un partit que domina l'equip turc, que a 6 minuts del final tenia 18 punts d'avantatge, que el Barça ha anat retallant de mica en mica fins al desenllaç final, que ha estat favorable als turcs amb tot. Després d'aquesta jornada, el Madrid queda com a líder en solitari amb 13 victòries, mentre que els blaugranes empaten en el segon lloc amb 3 equips més, que són Olympiacos, el Fenerbahçe i el Mónaco. El vicepresident esportiu del Barça, Rafael Juste, ha reiterat la confiança del club en el tècnic, Xavi Hernández, i ho ha desvinculat del fet d'aconseguir títols aquesta temporada. Juste ha evitat negar que el club treballa per una sortida per a Memphis. de la 17a jornada de Lliga Primera, un marcador d'avui, el Celta 1, Villarreal 1. Demà dissabte el Girona rep el Sevilla a partir d'un quart de cinc a Montilivi, amb la baixa destacada del Tati Castellanos sancionat, mentre que torna Oriol Romeu. I afegim que encara un apunt de futbol, la jugadora blaugrana Bruna Vilamala serà baixa per als pròxims partits per una lesió al quàdriceps de la cama esquerra.
Fins aquí les notícies.
Raül Balam, bon dia.
Molt bon dia.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Què, passem per aquí, entrem a la cuina allà?
Sí.
Té 20 anys, aquesta cuina. Bueno, és la joia de la corona.
Cuina, alcohol i drogues amb Raül Balam Ruscalleda.
L'alcohol jo crec que és la droga més fotuda que hi ha, eh? Més punyetero l'alcohol que potser el cavall. És l'enfermetat més sibilina que hi ha. Ell és pacient i a la mínima, pum.
Un restaurant caníbal a Berlín. Diumenge d'una a dues del migdia. Amb Paula Molés.
També en podcast i a l'API web de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio a l'Antàrtida. Catalunya Ràdio hi arriba per primera vegada amb l'expedició de científics que investiga temes vinculats amb el canvi climàtic i la contaminació.
Hem travessat el pas de Drake. Som a la península Antàrtica, als principis d'aquest continent, el més ventós, el més sec i el més fred del món.
Els nostres enviats especials, Domènec Subirà i José Antonio Rodríguez, connectaran cada dia des de l'illa de Livingston. Catalunya Ràdio a l'Antàrtida. Una experiència extraordinària als confins de la Terra.
Hem tornat en aquest 2023, és el primer programa de la finestra indiscreta d'aquest any i hem tornat tranquil·lets de moment perquè, evidentment, com sempre, tenim tants continguts en aquest programa que ja us agobiarem amb les músiques i amb els continguts i tot el que faci falta. Però ara, una miqueta de calma. Estem a l'any 69 i mira si ho hem fet bé, Àlex i Fausto, que...
Hola!
Hola, bona nit, bona Fausto. Nit.
Bona matinada.
Que vam acabar a l'any amb la cançó del 68 i pel·lícula del 69 i avui, canviant l'any, invertim aquesta tendència, no?
A ja més, comença... amb una cançó que està d'actualitat perquè s'obre una escena meravellosa, una pel·lícula que es va estrenar la setmana passada.
I quina era? Refresca'ns la memòria.
La pel·lícula del Jason Statham, la de Guy Ritchie.
Ah,
però sobretot arreu, a Forrest Gump, a Gremlins 2.
Però com a Spider-Man 2.
Però a Clerks 2.
Però com s'utilitza aquesta cançó a la pel·li del Guy Ritchie, a Operación Fortune?
Simpson 16.
Ah, 16a temporada, que ja fa un temps això, eh? A mi sempre em quedava el dubte. Quina us agrada més de cançó, aquesta o la del golpe?
Aquesta.
Sí?
Aquesta. És que és el millor de la pel·li, encara que l'escena... Aquesta serà Claude Lelouch.
De la bicicleta.
És que és una pel·li que a mi no m'ha acabat mai d'agradar, la de Dos homes i un destino, perquè és un Claude Lelouch, però mal fet. Però
la gràcia d'aquesta cançó és que el BJ Thomas, que es va morir fa un parell d'anys, va haver d'enregistrar la cançó 8 vegades perquè anava tan pujat d'alguna cosa que s'administrava que estava ronc, ronc, ronc. A la pel·lícula no sona així. Això és l'enregistrament discogràfic, però a la pel·lícula sona una mica més Leonard Cohen, per entendre'ns. Que, per cert, Burbacara, el que ens despistem serà un muertito de la temporada, perquè té 94 anys i encara... Encara aguanta l'autor d'aquesta cançó, eh?
Doncs any 69, i com hem dit, ara sí, invertim, i cap a l'any 68.
¿Me dejarás salir para Pascua?
Llegada la resurrección, podrás intentar de nuevo derribarme.
La próxima vez lo conseguiré.
O quizás no. ¿Sabes? Ojalá fuésemos inmortales.
¡Ojalá!
Oh, Tant de bo fóssim immortals i en aquest bonic retrocés cap a la immortalitat del cinema. De l'any 87 a l'any 52 estem a l'any 68 quan es va estrenar El León en invierno.
Bueno, de fet, es va estrenar l'1 de desembre del 69 al Waldorf Cinerama, però a Amèrica, evidentment, al 68, aquesta adaptació de James Goldman amb tres Oscars, un, evidentment, per Catherine Hepburn i el seu paper.
No? Va ser l'execuo, no?
L'execuo amb Barbra Streisand.
Ai, els execuos, sí, quin perill. Els premis, eh? Allò, l'assemblea és de la CUP.
Treu un altre Oscar. Bé, la gràcia és que són Enric II d'Anglaterra, que és el de Beckett, casat amb Leonor d'Aquitània, que torna de la presó perquè el marit la té engarjolada, a celebrar el Nadal a Chinon, 1100 no sé quants, i els tres fills que tots volen el tro d'Anglaterra. Un, que és el favorit del pare, que és el més tontet, que és el que interpreta Nigel Terry, el John. Un altre que és el favorit de la mare, que és el que és gay, el Ricard Cordelló, que interpreta Anthony Hopkins. I un altre que no és el favorit de ningú, però que és el més fill de puta de tots, que és el John Castle, fent el paper de Joffrey. I, bueno, no us explicarem com s'acaba la història, però la gràcia és que Catherine Hepburn era 25 anys més gran que Peter O'Toole quan va fer la pel·lícula, i en la realitat Leonor d'Aquitania era 11 anys més jove que el seu marit. O sigui que realment aquí...
Mare meva, 34 anys de...
Un embolic...
Hollywood.
Però la veritat és que la música de John Barry és gloriosa i ja va sonar l'audiovisual, que avui tindrem també John Barry, clar.
Que és aquesta, no?
És aquesta, clar.
Que no és la profecia, eh?
No!
Digue-li a la gent que no és la profecia.
No, claríssimament.
Doncs és veritat que recordo una miqueta, eh? Ara que ho dius... Bé.
Satani,
sí, sí. Escolta, l'audiovisual, què deies? Perquè així anem guanyant temps quan l'Uri va tirant la careta?
Anirà d'elles i elles i tindrem Magnolias d'Acero de Delerue, La Calúmnia d'Alex North, Julieta dels Esperits de Nino Rota i Les Aventures d'Alícia de John Barry.
Ha tornat la Finestra Indiscreta, ha tornat al Cinema Catalunya Ràdio i hem tornat un dia meravellós, divendres 13, una gran saga de pel·lícules, clar que sí! Benvinguts una altra vegada!
La Finestra Indiscreta a Catalunya Ràdio.
De 12 a 2 i de 2 a 3, l'audiovisuals. Estem aquí, Sílvia Andrés, Elisabet Espuny, Fausto Fernández, Oriol Fidalgo, Àlex Gorina, Alfons Gorina, Edu Arnes, José María Campillo... Ah, i una petita col·laboració del Carles Romero, perquè sí, on està, on tenim aquí el correu? La Maribel Raya, que està a totes, diu... Hola, finestrers, ara ja teniu pendent un bon homenatge a Jeff Beck amb el Carles Mercè. Mm-hmm. Carles Mercè, que és el Carles Romero, però és que té pseudònims, eh, aquesta gent, els artistes. Quina pena que se'n vagin tots els millors i tant de sobte. Espero que s'hagi portat la seva guitarra per continuar tocant fins sempre. Abraçades, guapos. Gràcies, Maribel. Doncs sí, sí. Jeff Beck, les estrenes, els Globus d'Or, entrevistes, la Elis Puig, la Sílvia Andrés... Bé, aquí està
Jeff Beck, tothom. Que surt tocada guitarra a una de les teves pel·lis favorites, Los Gemelos, golpeant dos veces.
Mira, tinc aquella imatge clavada al cap i mai havia sapigut que era Jeff Beck, perquè l'enfoquen un segon en una escena divertida.
A més, estava de farra amb el Johnny Depp fa dos mesos, no? Quan va guanyar el judici amb l'Amber Heard.
Quina llàstima. Bé, facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i twitter@finestracr. Estic, noto el desgast de les vacances, eh? Espero que ens anem posant a to a mesura que avanci el programa. Comencem!
Sois un hombre extraño.
¿Extraño? ¿Porque siento compasión hacia esas pobres gentes?
No, sois extraño porque queréis remediarlo. Desafiáis a ser Gaia e incluso al príncipe Juan a un arriesgo de vuestra propia vida. Y uno de esos hombres era Normando.
Normando, Sajón, ¿qué importa? Odio la injusticia, no a los normandos.
Habéis perdido vuestro rango, vuestras tierras. Sois un proscrito cuando podríais vivir cómodamente y con tranquilidad. ¿Qué recompensa esperáis?
Doncs té molta gràcia, perquè resulta que parlàvem fa un moment dels fills de Leonor d'Aquitània i d'Enric II, que eren el Joffrey, el Richard i el John, i dos d'ells surten en aquesta pel·lícula que es va acabar de rodar el 14 de gener del 1938. O sigui, ara fa exactament 85 anys.
I qui la va acabar de rodar? El Curtis o el William Kirchlich?
Doncs no ho sé, però en tot cas ho van fer els estudis de la Warner, això està claríssim. I sortia Claude Rains fent el paper del fill tonto, que era el John, que va fer el cop d'estat, mentre Ricard Corralleón anava de farra gay per les campanyes...
Per les mil i una nits, sí.
Per les mil i una nits, etcètera, etcètera. I Robin de los Bosques li havia d'arreglar el terreny amb l'Olivia de Havilland, que, per cert, el Brad Pitt de Babylon va ser una mica Errol Flynn, la barreja sí. De... És una cosa
no fa
estranya,
res amb
no?
El piano, per confirmar-lo, però gairebé, gairebé. Sí,
el famós piano d'Errol Flynn.
Pase lo que pase, protéjase con ese escudo. La armadura la forjó el príncipe Ricardo el Encantado, quien despertó a la bella durmiente, Rosa Silvestre.
Aquí tienes.
Refleja los poderes del mal. Casi siempre.
Bien. El elemento sorpresa es fundamental. Ella no debe detectarnos hasta que estemos... ¡Preparados! Sujétela. ¡Posiciones! ¡Will! ¡Listo! ¡Tres, dos, uno!
Any nou, tradicions antigues, com per exemple les pel·lícules de la vostra vida que desitgem que ens feu arribar, sobretot amb cartes com aquesta, Fausto, que ja veuràs, m'emociona especialment.
Sí,
diu, hola, benvolguts, sí. Des de Prats de Lluçanès. Uri, aquest escriuen des de casa teva, que ho sàpigues. Diu, és
literalment, literalment.
Sí, des del teu ordinador. Aquí tot està bé, però el cinema està fatal. I la meva colla d'amigues i jo anem al Sucre de Vic a veure les estrenes. Uri, està fatal el cinema, A veure si posa remei a Prats de Lluçanès. Però moltes de les que comenteu no les fan mai, només les més comercials. Ens hem posat d'acord les amigues i ja podeu apuntar que la Laura, la Carola i jo, que em dic Neus, sempre ens hem estimat, sobretot, una pel·lícula que vam veure juntes de molt joves aquí al poble. És El secreto de los hermanos Grimm, amb el pobre Heath Ledger i l'actor que no recordo, Matt Damon,
que
ha seguit viu uns quants anys més.
I Mònica Bellucci, sisplau. Sí.
I ens va meravellar a tots per la fantasia, la gràcia que feien, i que tot era molt espectacular i bonic. Era molt cara de fer, no? I jo dic, home, sent Terry Gilliam molt, molt cara no...
No, però és de les pel·lis on el Terry Gilliam el lliga ben curt al productor. I són les pel·lis bones del Terry Gilliam. Quan té un productor a sobre que li diu no facis xurrades, Terry, i li surten pel·lis com 12 monos i com aquesta.
Doncs mira, ara ja saps el que pensa el Fausto, perquè diu, què en penseu del director? Home, a mi m'agrada especialment, sobretot em cau molt bé, tot i que a vegades patina, eh?
Munchausen!
Crec que es deia Terry Grimm, com els germans Grimm. No, Terry Grimm no, Terry Gilliam.
Grimlian.
Diu, va fer més pel·lícules tan bones, home, jo crec que en va fer de millors.
Brasil.
Les pel·lis amb els Monty Python, també. I a mi una que m'agrada especialment, que és Miedo y Asco en Las Vegas. Mira, doncs, Neus, un dia vaig estar allà a Gijón, que és un lloc on de cop et trobes a Terry Gilliam, i li vaig preguntar per aquesta pel·lícula perquè em va donar la gana. M'agradaria preguntar-li per Fear and Loathing in Las Vegas, concretament, perquè em sembla que aquell rodatge devia ser, vaja, tan deliri com tota la pel·lícula en si.
Everything comes in different ways.
Tot ve de diferents maneres.
Because
perquè
the film was being made with Johnny Depp and Benicio del Toro,
with Alex Johnny Cox, Depp, Alex directing Cox it. La dirigia.
And then Alex Cox,
i aleshores Alex Cox
lost the approval of Andrew Thompson.
So now they had
Johnny and Benicio, but no director.
Johnny i a Benicio, però no tenien director.
So they called me.
I em van trucar
and
a mi.
I wanted to work with Johnny.
I jo volia treballar amb el Johnny.
And I've always loved
ja
that
bé.
Book.
I aquest llibre sempre m'havia agradat.
Then Tony Grisoni and I rewrote the script.
Tony Grisoni i jo vam reescriure el guió i vam fer la pel·lícula.
And it's fantastic. I think it's a great film. But I'm interested in ideas and stories and projects that nobody else will do.
Que no fan els altres, que ningú vol
because
fer.
I get offered scripts
perquè a mi m'ofereixen...
There's 10 directors who could have done that script perfectly.
Guions, you don't need me. I penso, és que no me necessiteu a mi, això ho podrien fer 10 persones diferents, n'hi ha 10 que ho farien.
Doncs Neus, aquest és el Terry Gilliam, un tio molt entranyable, la veritat. I diu, és veritat que existeix una altra pel·lícula de los hermanos Grimm?
Sí.
El Cinerama. El maravilloso mundo de los hermanos Grimm.
De Henry Levin.
Amb Lawrence Harvey fent de Matt Damon.
Russ Tamlin.
I Carl Boehm fent de Heath Ledger.
Diu, ens fa il·lusió formar part de la finestra. Bon any a totes i tots els oients i a veure si us sembla bé. Ens sembla meravellós.
Pero nada de eso me asustó tanto como lo que vi en ese búnker.
La finestra indiscreta.
Aquesta setmana, doble dosi de sang i fetge amb el director de La Guarida, Neil Marshall, i els 75 anys del mestre John Carpenter.
Has venit a matar-me, así que hazlo.
També doble dosi de premis. Analitzarem els Globus d'Or i tindrem una gran sorpresa relacionada amb els Premis Gaudí. I de propina, doncs Zendaya, per què no?
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Borina. Just a boy and a little girl trying to change the wide world.
Ho dèiem abans, ens ha deixat Jeff Beck, que no ha tingut molta participació en pel·lícules, allò, en aparicions, això, però sí, Los Camelos Golpean Dos Veces. I bé, per saber algunes cosetes...
Va compondre la banda sonora de ganar de qualsevol manera la pel·li de bàsquet de William Friedkin.
Què dius?
Era seu.
De les favorites del Guillem. I dels favorits, evidentment, del Carla Romero, Jeff Beck, efectivament.
Ens ha deixat Jeff Beck, un dels millors guitarristes del rock als 78 anys. Músic innovador, versàtil, pioner en l'evolució del blues rock i el rock dur a finals dels 60 amb la seva obra mestra Truth, era capaç de fer sonar la seva guitarra de forma etèria, sofisticada, elegant i alhora de manera tan aspra i robusta com diabòlica i nerviosa. Sempre serà recordat per la seva aparició impactant a una escena de Blow Up, la pel·li del 66 dirigida per Antonioni, on destrossava la seva guitarra sense pietat a base de cops, trepitjades i fúria rock psicodèlica. Se'n va amb un reguitzell de discos imprescindibles, com l'últim, 18, enregistrat amb el seu gran amic l'actor Johnny Depp, i col·laboracions estel·lars amb els millors músics que han poblat el planeta, Stevie Wonder, Ozzy Osbourne, Tina Turner i tants altres. Gràcies per posar sempre la teva Fender al servei de la bellesa i la bona música. T'enyoraré, guerrer de les sis cordes. Fins sempre.
Se'l notava afectat, el Carles, realment, l'ha deixat tocat. Bé, escoltarem bé que aquesta primera hora de La Finestra Indiscreta, la sorpresa dels Gaudí, en realitat no la podem desvetllar encara, perquè estem pendents d'alguns detalls, però creiem que arribarà i que serà...
No, la setmana que ve, aquesta classe és la cerimònia, el diumenge de la setmana que ve, el dia 22, o sigui que el programa de la setmana que ve hem de dir alguna cosa,
Però és una sorpresa positiva?
És positiva, és positiva. Home, serà molt positiva. Crec que serà molt positiva per algun oient de La Finestra, sobretot. Ah. Bé, premis Gaudí i també Globus d'Or. S'han donat aquesta setmana, han tornat allò a la missió després d'un any castigadets. I vaja, estàs content, Fausto, amb els premis, més o menys?
Jo sí, jo és que estic molt a favor de The Fabelmans. La pel·li Spielberg, que és una pel·li que m'agrada, però molt no, més encara que molt, i jo crec que és la pel·li més Ingmar Bergman que ha fet l'Steven Spielberg.
L'Steven Spielberg, has dit.
Steven Spielberg, sí. És Fanny Bergman, Alexander.
Has dit Bergman.
Ha fet Fanny Alexander.
Bueno.
I a més, tota la vida pensant que l'obra de l'Spielberg estava basada en l'absència del pare, i és absolutament mentida, perquè la gran absència a la vida sentimental i amorosa, encara que l'amor i el sentiment estan molt presents entre tots dos, va ser la mare. I Michelle Williams, que fa de la mare...
Però se la va portar als Òscar un any d'acompanyant,
Sí, bueno, però ja veureu la pel·lícula que arriba al febrer. Alguns hem tingut, doncs, l'oportunitat de veure-la. Jo crec que és una meravella. I també m'agrada moltíssim el premi amb el meu amic Colin Farrell, que està...
Tot i que Brendan Fraser, pobret, ha caigut.
Brendan Fraser, però això, és llàstima. És com el gos que et trobes al carrer i dius, ostres, me'l portaria a casa. I jo li tinc molt de carinyo a Brendan Fraser. El que passa és que The Whale és una... O La Balena és una pel·li que detesto.
Profundament.
Més que profundament.
Vaja.
És una pel·li que odio i que em provoca arcades.
Bé, a mi em sap greu per Brendan Fraser. M'agrada que li donin un globus honorífic a Eddie Murphy, clar que sí.
Odio el premi a Angela Bassett.
Sí, Angela Bassett, la veritat.
També.
Black Panther havia de rascar alguna cosa, segur.
I Top Gun? No!
Però perquè té boicot, que Tom Cruise va tornar als Globus d'Or, va desistir.
James Cameron? No!
Però, efectivament, les pel·lis independents s'han imposat als dos macro-blockbusters. Bé, veurem com acaba.
Però són els Globus d'Or, que són quatre... És que jo vaig conèixer a tota aquesta patulea de la Hollywood Foreign Press Association, que anaven a tots els saraus allà a Cancún de la zona, i anaven amb un autocar tots juntets, i sempre estaven tots juntets, i sempre estaven farcis de regalets, de...
Bueno, com els jugadors de futbol avui dia, els països àrabs, vols dir, no? Sí, sí. O sigui, però tots, pitjor, tots comprats.
Però pitjor...
Tots... Que... Sí, sí. I demana bueno, amb Casio o amb Rolex, això ho sabia? Amb Ferraris o amb Twingos? Bé, doncs, escolta, una que es va endur el Globus d'Or va ser ni més ni menys que Zendaya, que estava bastant encantat per la seva participació a la sèrie Euphoria. Escolta, sí, per què no? Parlem de Zendaya.
Aquelles Strange Things de la Sílvia.
És una de les actrius del moment. Ha captivat molta gent. És la reina de la generació Z. Avui visita l'Estranys la flamant guanyadora del Globus d'Or per la sèrie Euphoria, Zendaya. Zendaya Marie Stornet Coleman va néixer a Oakland, Califòrnia. El seu pare és afroamericà i la seva mare descendent d'alemanys i escocesos. Tots dos són mestres. El seu nom, Zendaya, en llengua Navanti, de Zimbabwe, significa donar gràcies. De ben petita, això de la interpretació i el ball li va agradar i va estar en diferents companyies de teatre. Curiositat va ser la idea en l'obra infantil Ricard Tarsé i també va participar al vostre gust. Totes dues de Shakespeare. Zendaya va començar la seva carrera com a model a Macy's, després va fer de ballarina en un anunci de Selena Gomez per ser finalment l'artista convidada de la cançó de Katy Perry. Però es va fer famosa gràcies a participar en la sèrie Shake It Up, fent de Sissy Jones. Sabíeu que el mateix agent que va descobrir Zendaya també va descobrir Miley Cyrus? La seva primera cançó va ser Watch Me. La música i la televisió van fer que el cinema es fixés inevitablement en ella. La seva estrena al cinema va venir de la mà de Disney, amb Frenemies. Va ser estrelleta Disney del 2010 al 2018, però es converteix en estrella sense diminutius amb la Marvel i amb Spider-Man, i deixa clar que no només l'home aranya l'estima, sinó també la càmera.
Hazme un favor, ¿no puedes ser un amigo y vecino, Spider-Man?
¡Bomba va!
Mantén los pies en el suelo.
¿Eres el Spider-Man de YouTube? ¿Reunirías un ejército de arañas?
No, Ned, no.
¿También le conoces?
A Spider-Man Homecoming, Zendaya és l'interès amorós de l'home aranya. Apareix en poques escenes, però no ens enganyem, perquè alguns crítics la van considerar una robaescenes de pel·lícula. Quan va fer l'audició no sabia per quin paper auditava. Això sí, ella ho va fer portant els seus propis complements. Alerta! Una tassa de te d'herbes fetes de paper. Ella i Tom Holland, en aquesta primera part, només eren, teòricament, amics. You think it's easy. You think I don't wanna run to you. Zendaya tenia només 21 anys quan va fer la pel·lícula El Gran Showman, una pel·lícula que es vol assemblar a Moulin Rouge, però que es queda amb això, amb un intent, malgrat tenir el sempre adorat Hugh Jackman com a protagonista. Curiositats, l'escena de Zendaya i Zac Efron en una corda que acaben abraçant-se es va haver de gravar moltes vegades. Va ser un mal de cap perquè els actors xocaven constantment entre ells. I've got no place, building you a rocket up to outer space. Però malgrat les piruetes cinematogràfiques, tothom queda impressionat per el seu paper de Ru Bennett a la sèrie Euphoria de la HBO. Curiositat, va estar a punt de perdre el paper perquè la directora durant uns dies va voler una actriu desconeguda. Però va veure l'audició de Zendaya i va veure que tenia la seva Ru davant dels nassos i que no se n'havia adonat. L'actriu reconeix que l'escena en què, sense fer spoilers, perd el control és la més difícil de la seva carrera. Zendaya es va convertir l'any 2020 en l'actriu més jove en guanyar un Emmy. Ara, també, a la col·lecció, li pot afegir el seu Globus d'Or. Spider-Man No Way Home és coprotagonista total. Representa una dona apoderada, de conviccions fermes i que no té problemes a fer callar a Doctor Strange. Això sí, ja reconeix que li hauria agradat que Peter i MJ haguessin tingut un final diferent, una mica més feliç. Una felicitat esquiva la gran pantalla, però sòlida a la vida real. Ella i Tom Holland són una de les parelles més de moda del moment. Es casin o no es casin. Als seus 26 anys es calcula que té 20 milions de dòlars i dues mansions, ha tingut ansietat i dedica les seves xarxes socials a conscienciar sobre els problemes de salut mental. Aquesta vegetariana declarada és fan del bàsquet. Adora la sèrie Llei i Ordre i el seu somni frustrat és no haver conegut a Michael Jackson en persona. En el seu temps lliure també és la cara de Bulgari, Lancome i dissenya fins i tot per Tommy Hilfiger. Us pregunteu encara per què és una de les noies it del moment? En breu començarà el rodatge de Be My Baby, el biòpic de la recentment desapareguda cantant Ronnie Spector. Mentrestant, espera l'estrena de Challengers, el nou drama romàntic de Guanyadino i la segona part de Dune amb el peix bullit de Chalamet. Tot indica que aquest 2023 serà un any Zendaya.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio. What's new, pussycat? Whoa, whoa,
whoa. What's new, pussycat? Whoa. Vaig imitar, Gorina. No.
Què?
No, allò que has començat a cridar el pobre Fausto. De...
Bueno, hi ha hagut molts crits a aquest començament de programa.
Amb els teus nos, amb les teves coses que no t'agraden.
Conseqüències del cava que encara dura. El xampany, del xampany.
Ai, Déu meu, que Francesc ens ha sortit. Va, vinga, comencem amb coses perquè em sembla que els quatre d'aquí esperem amb moltes ganes la nova criatura de Francis Ford Coppola. Però, què passa?
A mi ja m'ha demanat diners, Coppola.
Hi ha caos, hi ha problemes. Què està passant?
Com a mínim rumors diuen que el rodatge s'ha convertit en un caos, que tot l'equip d'efectes especials
es va
ha desaparegut
ai.
I que no hi havia un duro i després ell ha dit que no, que va segons...
I Mike Figgis està rodant-lo tot, com a making of.
Sí? Home, dius, home, l'última vegada, que ja no sé quina va ser, si Apocalypse Now o Corazonada o vaja, que tot se li va anar a la merda, li surten després obres mestres. Per tant, escolta, jo estic tranquil.
I ruïnes totals.
Una que m'ha fet molta gràcia. Nicolas Cage diu que mai sortiria a una pel·lícula de Star Wars. I...
Saps per què, Fausto?
Va, Fausto, tu ho has de saber. Per què? Per què mai diria... Per què diria no a Star Wars?
Ha dit, perquè és un trequi, ha dit. I, per tant, l'Àlex recolza totalment
Això és que no ha rebut el xec correcte, encara.
És veritat, tot es pot arreglar amb un bon Casio.
I el meu adorat Hugh Jackman diu que hi ha comportaments del director Bryan Singer durant el rodatge de X-Men
que jo he tingut aquest comportament amb Bryan Singer in person a la campiña londinenca al rodatge de Jack the Giant Killer, que em va convidar, quédate conmigo, vamos a pasarlo muy bien, tengo el hotel, tengo una suite muy chula i tal.
Vas
dir que no perquè sóc tonto, però...
I m'hauràs d'explicar, Sílvia, perquè Hugh Jackman has escrit Hugh Jackson al paper.
És que tinc un petit problema amb el corrector, que me'l canvia cada dos per tres, i ho he vist i he pensat, però què fas? Ara una notícia que m'avorreix supremament. Comença el càsting per veure, es veu que volen rodar Gorina Gran, Gladiator 2.
Bueno, qualsevol Gladiator que no faci Ridley Scott serà millor que Gladiator 2.
Suena Enrique del Pozo.
No. La fa Ridley Scott i està confirmat un Paul Mescal. No, i abans ha rodat el...
Però si Paul Mescal no té cos.
M'avorreixo.
No, perquè fa del nebot, saps?
Però una mica esquifit.
És el nebot esquifit de Gladiator.
El nebot esquifit.
I abans de marxar,
marxar, us deixo un regalet que es veu que s'estrenarà la sèrie Prequela.
Prequela, sí.
De Gris.
De Gris. Imagina't, faran una sèrie sobre les Pink Ladies.
Vaig a pensar.
Sabeu aquelles portaven? Doncs s'estrenarà març-abril, però tinc les notícies per tu, Sílvia. Com és Paramount Plus, aquí vés a saber si la veurem.
Fins als cataclís de Gris i tota la Patuleia.
Exacte, compartim.
M'ha encantat la de la Patuleia. Per cert, aprofitem per celebrar els 90 anys de John Boorman, si us sembla bé, perquè també els fa aquesta setmana molts anys retirat, com Terry Gilliam, que aporta uns quants, i el que ens ho descobreix, que jo no ho tenia controlat, diu que les tres millors pel·lícules, a discutir, són Deliverance, A quema ropa, Infierno en el Pacífico. Limarvin i Toshiro Mifune, sols a la pantalla, omplen tot el metratge, immensos, pel·li reivindicar. Tant omplen la pantalla que poden competir amb Brendan Fraser i el format de la pel·lícula...
El quadrat.
The Whale.
Todo el mundo habla de ese hombre. La araña asesina.
La policía lleva 6 meses sin una pista.
¿Cómo es posible que no descubran quién es?
Pienso limpiar las calles de prostitutas.
Sentint això, al fons, Fausto, és una pel·lícula de William Lustig?
Sí, no. És que, clar, és un...
Vigilante?
A mi el que m'interessa molt de Holy Spider, que és aquesta pel·lícula de l'Ali Abassi que està seleccionada pels Oscars, no sé si arribarà o no, però vaja, és que per fi es pugui fer cinema a l'Orient Mitjà que no
de vagi gènere,
necessàriament d'un retrat social, sinó un thriller.
Però que també és un retrat social.
I polític.
Clar, i polític, sí.
Però també és un thriller allò fosquíssim i, vaja, per mi l'estrena de la setmana, Fausto?
Sí, té aquesta mena com d'atmosfera de... The Seven i tot aquest cinema d'assassins en sèrie.
The Seven o Semen?
També, de les dues coses. Però tot aquest cinema enrarit dels anys 70 i dels anys 80, un cinema brut i tal. Però és això, és una pel·li absolutament de gènere. Hem d'anar a la cacera d'un assassí en sèrie de prostitutes. Però amb això tens un retrat de lo que és tota la societat a l'Iran i de tot el paper vergonyós que està patint la dona allà, però sense que sigui un pamflet, o sigui, està tot tan ben lligat i tot amb una pel·lícula que és pur entreteniment i que a vegades està rodada això, amb l'estil del William Lustig, del David Fincher i fins i tot aquest senyor que sempre surt als programes, que és John Frankenheimer,
també.
O el William Friedkin, no? Mm-hmm. És una petita sorpresa que confirma aquest director que va fer aquella raresa tan estimulant que era Border, que era una
pel·lícula... Sí.
També
però que
molt
estranya. Passava a Suècia, no?
Sí, sí.
Això, vull dir que
també com molt estranya que... Molta gent van tenir la sort de veure-la sense saber de què anava, que és el millor.
Que era una relació entre dos personatges estrany realment. Una altra de les estrenes interessants de la setmana és Silent Land, que ens arriba de Polònia, tot i que m'ha semblat una miqueta un Quiero y no puedo de Ruben Östlund.
La sensació que tinc d'aquests dos de vacances i com omiteixen l'ajuda a un accidentat a la piscina de casa seva i tot això, fa pensar que és la versió polonesa o sueca de Muerte de un ciclista, Juan Antonio Bardem, i a més, tinc la sensació de que és una pel·lícula que barreja After Sun, La hija oscura, Libertat i Sundown, la del Michel Franco. És a dir, són totes una mena...
Sí, és una mena com de trencaclosques. S'han agafat una miqueta aquí, una miqueta d'allà i mira, tenim la pel·li indi.
Està bé, està bé.
Sí, bueno, això ho dius tu també, però...
Bueno, està bé Jean-Marc Barr, que continua a Le Grand Bleu, allà fent submarinisme. Sí. Aquest és com el...
No ha sortit d'allà,
això. No ha sortit de l'aigua, encara.
Hall Spider, Silent Land, estrenes més o menys interessants de la setmana, i també El Suplente.
Bueno, me presento al profesor Garbeña, que va a reemplazar al profesor Jarkovsky.
¿Alguien me puede decir para qué sirve la literatura?
Para nada.
Para tirarse a dormir.
¿Leíste El Facundo de Sarmiento?
Sí, claro, Civilización y Barbarie.
Bienvenido a la barbarie.
Una pel·lícula que, vaja, l'hem vist una miqueta a moltes maneres diferents, no?
Rebellion en les aules.
Sí, mentes peligroses.
No.
La classe. Sí. I fa res aquella de músics de raperos que també, sí, com es deia, no me'n recordo ja.
El que passa que són tots tan pedants i tan idiotes, aquesta pel·lícula.
Però bueno, bé, aquesta pel·lícula del Diego Lerman, no? Que, vaja, història d'un poeta que no es pot guanyar molt la vida com a poeta i, per tant, ha d'ensenyar literatura.
I es descobreix a si mateix, gràcies a aquests alumnes.
Sí, i té una filla i una relació complicada amb la filla. Bé, tot una miqueta suvalet, però vaja, escolta, sense...
I no surt Darín.
No, però surt Juan Minujín, que el vaig tenir a Sant Sebastià i, vaja,
a Sant Sebastià.
Ah, val.
A seques. I em parlava així del seu personatge.
Sí, creo que, por lo menos a mí, me parece que lo interesante de la película es que trabaja como en diferentes capas. Desde lo más, digamos, personal, si hay algo en donde hay un personaje que está como dando ese paso de, digamos, maduración, entre comillas, que es un poco lidiar él mismo con, como padre con una hija de 11, 12 años y a su vez estar despidiendo a su propio padre y ocupando un poco, literal y simbólicamente, el lugar de ese padre. Entonces sí hay algo de ese proceso como de maduración en ese sentido. Ese es uno de los niveles, ¿no? Y después está el nivel, obviamente, de lo social, de la educación como esa red de contención social y afectiva que muchas veces en nuestra región funciona como uno de los únicos lugares de referencia de los chicos.
I també el Diego Lerman li preguntava, escolta, igual que el personatge del Juan Minujín, aquests nois joves els revitalitzen una miqueta, us va passar el mateix a vosaltres? Allò, us vau encomanar d'aquest esperit?
Sí, nos pasó mucho en el rodaje, te digo, que filmar con el grupo de adolescentes era de una energía, y mirá que nos tocó en la semana, era una de las últimas donde había el brote de COVID, de las fiestas, que estábamos todos, y era como una energía la que transmitían los adolescentes, y una vitalidad y unas ganas, y un y sí, me parece que un poco contagian, sí.
Indiscretament, trios de boleros a la finestra.
Jeff Beck, tu sí. I jo aquí a la soledat de la nit.
Ai, amics, passen unes coses molt rares, perquè els demanem als oients que ens envien la pel·lícula de la seva vida i a vegades, en lloc d'enviar la pel·lícula de la seva vida, demanen als tertulians que els hi facin ells la pel·lícula de la seva vida. I concretament hi ha un oient que diu, quan vingui el Fausto, li podeu dir que un dia triï com a pel·lícula de la seva vida Històries de Navidad de Bob Clark? Diu, una comèdia deliciosa amb el protagonista és un nen que no se li acudeix res més que demanar a Papa Noel un rifle d'aire comprimit de 200 bales.
És que és una de les meves pel·lis nadalenques, la pel·li del Bob Clark, que han fet una seqüela que s'ha estrenada també aquest Nadal, que també està a una plataforma d'aquesta, no sé si està a Prime o HBO.
Però la portaràs un dia com a pel·lícula favorita de la teva vida? Perquè avui has triat una altra, clar.
Si em torneu a convidar un Nadal, la porto.
Naturalment.
I vinc amb l'escopeta d'aire comprimit,
bueno,
que tinc una.
I les 200 bales.
Trigarem un any.
No crec que sigui aquesta una de les pel·lícules de la vida de ningú, però vaja, la comentem breument. Es diu Poker Face.
Buenas noches, caballeros. Seré su croupier esta noche. Texas Hold'em, todo para el ganador.
Oye, Jake, ¿estás totalmente seguro de que quieres hacerlo así?
¿25 millones sobre la mesa? ¿Quiénes son esos hombres?
¡Oh, tranquilo! Ahora verás.
Mis amigos de la infancia. Les brindaré un par de experiencias.
Russell Crowe, en la seva segona...
I al començament representa que era la veu del Zapataki, però com que no, eh?
Val. En la seva segona aventura, la primera, la del Maestro de l'Agua, com a director...
No?
Doncs aquesta...
Encara que era com una seqüela de Gallipoli.
Sí, però aquesta...
Aquesta és pitjor encara, eh?
Sí, sí, t'anava a dir, aquesta menys, encara, no? Sí, perquè s'ha fet un caos mental ell amb una mena d'Ocean's Eleven, però metafísic i
no, vaja. És com la pel·li aquella que va fer el Guy Ritchie, aquella de Revolver, perquè era una pel·li que en principi tenia cara i ulls, però començava amb aquella cosa de la càbala, perquè encara continuava sota el poderós influjo de la bruixa de la Madonna. I clar, i era un horror. I aquí és que no sé què ha volgut fer el Russell Crowe, perquè al final acaba sent una pel·li com les que escriu l'Akiva Goldsman, aquella estranya, una pel·li sobre la redenció i no sé què.
Però també en realitat és 10 negritos, però la versió de Peter Collinson dirigida per
ojalá,
Russell Crowe.
Ojalá.
I con Teresa Gimpera, o sigui, con el Zapataki.
Amb un abric de visual de ser, diran.
Doncs escolta, mira, posats a triar una d'aquestes dues, jo em quedo amb el Río de la Ira. Aleshores, posats a triar Ex-Estrelles, no? On surten Robert De Niro i John Malkovich.
Ex-Estrelles? Sí. Robert De Niro i John Malkovich. Ja estem a aquest nivell, no? Vale.
Sí, home, adora. El Rio de la Ira.
L'Estrella és Ben Hur, el Jack Houston, o sigui, directament, no?
I no, és una pel·li, a veure... Sí. Té alguna coseta, és a dir, és desastrosa.
És deplorable, absolutament, però
no
és divertida.
No l'he vista, però quines ganes.
És el remake de Yo vigilo el camino, però amb Robert De Niro fent de Gregory Peck, Más Frankenheimer.
Més Frankenheimer.
Per tot arreu, Frankenheimer.
Bé, Poker Face i El Rio de la Ira, dos pel·lícules que potser ens indueixen a quedar-nos a casa i consumir una mica de plataforma.
Durante millones de años se ha degradado y exterminado a la gente como nosotros. Pero ya basta. This is America. Don't catch you slipping now.
Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. La gran estrena de la setmana a les plataformes és aquesta segona temporada de Hunters, protagonitzada per una altra exestrella com era el Pacino, que la veritat, la primera temporada, en això de Casa Nazis dels 70, el plantejament era molt original i tenia moments potents.
No, gràcies. Era una barreja entre Múnich, la pel·li de l'Spielberg i les pel·lis del Tarantino.
Sí, efectivament, però això sí, tenia un cliffhanger al final de la primera temporada que dius, home, tinc ganes de començar.
I ha intrigat, ha intrigat.
Sí, ha intrigat molt. Setmana molt intensa a les plataformes, perquè a Netflix teniu la segona temporada de Vikings Valhalla, la tercera de Sky Rojo, i una pel·lícula, alerta, es diu Perro Perdido, que l'argument és aquest. Cuando su querido perro desaparece, un chico y sus padres lo buscan desesperadamente. Si no le dan su medicación, morirá. És això el que posa.
Que bonic.
I la protagonitza Rob Lowe.
Que fa de gos.
I la dirigeix Stephen Herek. Dius, a veure, el director de Critters.
Somos los mejores.
Sí, això ha passat. I pobre Rob Lowe fent aquestes coses. Bé,
pobre no.
Les trobeu a Netflix. A Movistar, segona temporada de Your Honor, aquella sèrie de suspens amb el Bryan Cranston fent de jutge, i Los Fantasmas de Richard Harris. És un documental que arriba el dia 14. És l'actor vist pels seus tres fills. Bé, curiositat. A Apple TV s'estrena la quarta i última temporada de Servant, la sèrie produïda per Shyamalan. A l'HBO, Velma, aquest spin-off de Scooby-Doo, ara que s'ha descobert que és un, el, que era lesbiana, no? La Velma, el personatge de mulleres.
Descobriment, també.
Déu-n'hi-do. The Last of Us, li hem de demanar al Guillem també arribar que ens faci una secció del videojoc.
He vist el primer.
Has vist el primer i què tal?
85 minuts.
Mare meva.
Espectacular, però et quedes amb la sensació de què ens explicaran en els 7 episodis que resten.
Perquè ja t'ho han explicat tot, sí. No? Val. Arriba el dia 16, aquesta adaptació del famós videojoc, i a Disney Plus, Bienvenidos a Chip and Dale, amb el Kumail Nanjiani, Julia Louis, Dan Stevens, que és la història real d'aquest indie que va fundar una companyia de strippers als Estats Units, i com estem sentint...
Pensava que era una cosa sobre Chip i Chop.
No, és una mica més heavy la cosa. I quarta i última temporada d'Atlanta, no? Estem sentint a Donald Glover, arriba el dia 18, és una joia, no us la perdeu. I bé, això és el que tenim aquesta setmana.
No, tenim més
a
coses.
A les plataformes, aquesta setmana.
Abans de seguir endavant, escolta, celebrem dos centenaris d'aquells que li agraden al Fausto.
Hola, jo soy Marty Pileti, no sé si t'acordaràs de mi. Pues yo soy más bien gordo. La última vez que nos vimos fue en el cine Chester. Tú estabas con una amiga y yo estaba con un amigo mío que se llamaba Angie. Eso fue hace cosa de un mes. Sí, tú estabas sentada delante de nosotros. Cuando os hablamos, tú te enfadaste. Yo soy el que trabaja en una carnicería, mujer. Eso es. Luego fuimos a Howard Johnson a tomar un bocadillo. Tú tomaste un helado. Sí, eso es.
Hi ha molts centenaris aquest any, però ja comencem. Paddy Chayefsky, fa 100 anys, bueno, ja és mort, evidentment. Home del Bronx, que va guanyar 3 Oscars per Marty, Anatomia d'un Hospital, i Network, que per cert s'ha mort aquesta setmana, el seu director de fotografia, ja en parlarem després, Owen Roisman, i que també va fer Americanization of Emily i Altered States. Per tant, un d'aquells guionistes de capçalera absolutament de la generació de la televisió americana, un home d'esquerres total, que acompanya també en el seu centenari aquesta dona.
Hier soir, quand tu as quitté le repas en plein milieu, c'était très grossier vis-à-vis de Pamela. Elle est tout de même la femme d'Alphonse, tu sais.
Coupé.
Well, you're, I'm not an idiot, after all.
No.
It's only that I don't know what's happened with me. Over now. Tu es la seule personne qui me comprend. Tu peux venir dans ma loge.
Nyam, 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 nyam. Valentina Cortese, a vegades Cortesa.
Cortesa.
També és el centenari d'aquesta actriu que va ser finalista a l'Oscar per aquesta pel·lícula de Truffaut, La Nuit American, que va perdre per Ingrid Bergman, que va guanyar per Assassinato en l'Orient Express
aquell any. Però va tenir un gran detall quan va...
Exactament. Li va dir, Valentina, em sap tan greu haver-te robat, perquè eren amigues. Havien fet pel·lícules juntes, La Visita del Rencor, etc. En fi, milanesa, casada amb Richard Beishart, una altra gran personalitat del cinema que recordem aquí a La Finestra Indiscreta.
La Finestra Indiscreta a Catalunya Ràdio.
De nuevo nos llegan más noticias estrambóticas de Corea del Norte.
¿Has sido tú el que has roto la foto de tu padre?
Ella es como el sol. Si te alejas demasiado, te congelas. Si te acercas demasiado, te abrasas.
I ara és moment de La Piedad, una pel·lícula que, si no em falla la memòria, la vam veure justament plegats, aquí al Fausto Lanz i jo, i ens va deixar, jo crec que igual de desconcertats. Jo sóc més partidari que detractor, és a dir, em sembla una fumada amb un cert sentit i de l'estètica. Em fa molta gràcia l'Àngela Molina, però vaja.
Wendy Peter Pan i els dictadors de Corea podria ser el subtítol de la pel·lícula de l'Eduardo Casanova, que quan parles amb ell, realment...
És
una persona...
És increïble, és
algú. D'una intel·ligència i d'una manera d'expressar-se, mira.
Eduardo Casanova, quiero decir el título de tu película en coreano y no me sale. Bienvenido al programa, o sea, la piedad, vale. Eduardo, ¿cómo lo decimos en coreano?
Uy, la verdad es que no sé decírtelo, no sabría decírtelo tampoco, pero no se debe parecer nada a cómo se dice en castellano o en italiano.
Es mucho más dulce, seguramente en castellano y en italiano que en coreano.
Sí. Y... Pero en el cartel queda mejor el título en coreano, la verdad. Yo me lo voy a plantear dejar solo el coreano y que la gente no sepa cómo se llama la película. A lo mejor ya es tarde para que no sepan cómo se llama la película.
El título es precioso y ya está. Quiero decir, no hay duda. Y además,
¿sabes que estuve a punto de cambiarlo? Cuando estaba escribiendo la película, estaba como así rayado con el título. La Piedad no me gustaba. Y comí con un amigo y con Larraín. Y le dije, estoy escribiendo una película que se llama La Piedad, pero no estoy muy convencido con el título. Y me dijo, si no te gusta el título y lo vas a cambiar, dímelo porque lo pongo yo. Y en ese momento dije, no, me lo voy a quedar. Vale. Y por eso lo dejé así.
Lo mejor es dejarse llevar muchas veces por la primera idea. Y a mí me gustaría, ante todo, imaginar en qué momento o cómo, de repente, en tu cabeza se combinó el tema del amor materno-filial, o si quieres también incluso la dictadura del amor materno-filial con la dictadura coreana y esos, ese poder que pasa de padres a hijos, masculinos todos, evidentemente, y en ambos casos envueltos por una posible histeria en la vida, tanto en Corea como...
Sí. Eso que dices es curioso, porque es verdad que... todos y todas y todes conocemos la figura de muchos dictadores hombres, pero dictadoras mujeres no conocemos. Ser dictador no está bien, pero que no haya dictadoras también puede ser un claro ejemplo de que vivimos en un mundo machista, ¿no? Uh-huh. Si hay figuras de liderazgo muy controvertidas, como por ejemplo Imelda Marcos o Jackie Kennedy... O, por ejemplo, bueno, la mujer que acaba de ganar en Italia. En cualquier caso, lo que creo que une toda esta historia... antes de decirte lo que creo que une esta historia, quiero decirte que La Piedad es una película que habla de una madre, pero para mí era muy importante insistir en que no todas las mujeres son, deben ser o quieren ser madres. Una mujer es una persona... y ser madre es una decisión. Pero para mí era importante recalcar eso, porque es verdad que la película redunda mucho sobre la maternidad. Y puede parecer en algún momento que esa era la única intención, en absoluto. Pero me parece que el hecho de ser madre tiene algo que ver con el hecho de crear a una persona, al igual que un dictador, en concreto Kim Jong-il, crea un pueblo. ¿Y para qué lo crea y por qué lo crea? Bueno, pues lo crea, creo que ¿por qué lo crea? Creo que lo creamos de alguna forma por el miedo a la muerte y por la necesidad de ser eternos. Cuando tú creas algo que lleva dentro tu ADN, que lleva dentro tu discurso, como en el caso de Kim Jong-il, o tu ADN en el caso de la maternidad, es una forma de estar siempre en el mundo, incluso cuando tú te mueras. Uno nunca olvida a su madre, aunque la odie. Aunque no la tenga, incluso no la olvida. Y en Corea del Norte, pues Kim Jong-il sigue siendo el padre de toda la nación. Y la ideología de Kim Jong-il está en ese pueblo. Incluso en las personas de ese pueblo que intentan huir y que o viven traumadas durante toda la vida o que muchas veces acaban volviendo a Corea del Norte porque necesitan a ese líder. Me parece que es ahí donde se une.
Hay algo de confesional en la película, pero sobre todo...
Confesional sí, pero no de autobiográfico.
No, he dicho confesional.
Totalmente. Lo que pasa que es verdad que quiero eso lo quiero puntualizar.
Pero lo que está claro es que esta era una historia con Ángela Molina, además. Imagina que podía pasar en un pueblo de la España profunda, no sé dónde, con un tratamiento absolutamente, podemos decir, realista, sí, y melodramático. Y tú has hecho una reverie absoluta, una ensoñación. Y yo he llegado a la conclusión, quizá equivocada, de que La Piedad es una película que antes la soñaste y que la hiciste. O sea, que no sé si la trabajaste tanto, que seguro que sí, sobre la escritura y reflexionar lo que querías hacer, como que la soñaste directamente.
Bueno, lo primero que tengo que decir es que tus preguntas son preciosas, la verdad, y te las agradezco muchísimo. La Piedad es mi película soñada, en todos los sentidos y en todas las lecturas posibles. Esto es lo que yo quería hacer. Y lo quería hacer para sobrevivir. Yo lo pasé muy mal verdaderamente, en el proceso de creación y en el miedo a no poder contar esta historia, porque para mí personalmente era imprescindible hacerlo, para mí y para la relación con mi madre. También tengo que decir que yo siempre que duermo tengo pesadillas, todos los días siempre tengo pesadillas, entonces las he empezado a aceptar como mi forma de dormir. Y las ha tratado hasta tal punto de que las pesadillas, que además aparecen también en la película, ¿no? Pero los personajes tienen pesadillas, las pesadillas las convierto en imágenes que luego ruedo. Por eso mis películas o mis trabajos tienen esa estética pesadillesca o esa estética onírica. Y luego, por otro lado, también, echando un poco para atrás en lo que hablábamos antes, en eso que une a la madre y al dictador, me parece también que la figura del dictador, del director, tiene mucho que ver con estas dos figuras, ¿no? Hacer películas también es una forma de quedarse para siempre en el mundo y de no morir. Y si yo me quiero quedar en el mundo, me quiero quedar en el mundo, en mi mundo personal. Y mi mundo personal es exactamente el que se ve en la película. Por eso no podía estar rodado en otro entorno que no fuese exactamente mi propio universo.
Entonces, déjame añadir un par de cosas, una cosa como mínimo, y es que, claro, tú me has hablado de pesadillas y, en cambio, la película contiene un aspecto visual de enorme dulzura,
es que a menudo. Mis pesadillas suelen ser en color rosa. Lo digo para
se entiende, claro, sí, es evidente. Sobre todo porque me lo dices, pero que ahora lo veo claro, ¿no? Los cuentos infantiles, que tienen que ver también con los que te han contado las madres y con las experiencias de la infancia, tienen unos muy a menudo, son fantasías que contienen cosas dolorosísimas y terroríficas absolutamente.
Lo que pasa es que Disney las ha contado muy bien, pero realmente son horribles. La Bella Durmiente habla de una violación, por ejemplo, y Blancanieves habla de la sumisión química. Sí. Totalmente, es que el horror está en todas partes porque el humano, dentro del humano, está tanto el horror como la bondad. Entonces, si rascas un poquito, encuentras.
Verdaderamente yo, cuando le dieron finalmente el Oscar honorífico a Ángela Molina hace 2 años, que yo, era una cosa que me estremecía pensar que nunca había tenido este reconocimiento, cuando para mí es la actriz... Bueno, en fin, no voy a hacer adjetivos y tal.
Es una leyenda.
Entonces, la has usado de una manera tan diferente, tan cariñosa, que no puedo más que... hasta agradecértelo personalmente.
Ay,
aparte de que quiero valorar a Luis Ángel Pérez, ¿no? Que
decir, muy bien.
La fotografía de la película, el color, es fundamental, y con todo lo que has explicado más. Entonces realmente debía ser un aliado.
A ver, es que sabes lo que pasa, que para trabajar en una película así o para trabajar conmigo solamente puedes rodearte de aliados, aliadas y aliades. Ángela ha sido una aliada increíble, que se ha entregado con una generosidad increíble, que se ha transformado en otra cosa que no es Ángela Molina. Y aunque siempre ves a Ángela Molina porque es una leyenda y es un icono, de repente ves una Ángela Molina nueva. Y eso ha sucedido con todos los campos, ¿no?, de la peli y con todos los actores. Y por supuesto con Luis Ángel Pérez, el director de fotografía, donde creo que lo que ha hecho es un acto de belleza y también de generosidad.
I així hem arribat al final d'aquesta primera hora de La Finestra Indiscreta. Home, déu-n'hi-do quin plat fort per acabar, eh? Doncs veureu com tornem després.